Política a Ràdio.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, problemes en la circulació a la P7 per la retirada del camió que es va incendiar ahir a Castellbisbal. També retencions a la C58 a Ripollet i les habituals també a la B10 i a la P20 direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R1 i RGU ja han començat a recuperar la normalitat després que s'hagi retirat el comboi avariat a l'estació de Sant Adrià del Besòs. A banda també, un altre comboi avariat, en aquest cas entre Cubelles i Vilanova, és el està provocant encara retards de més de 15 minuts en les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. I un terratrèmol de magnitud 8,8 a Rússia ha activat una alerta de tsunami a diverses regions del Pacífic, com el Japó, Hawaii, Mèxic, el Perú, Canadà o la Xina. A Rússia, el sisme ha causat ferits i danys materials i ha generat també ones de fins a 5 metres. Al Japó, prop de 2 milions de persones han estat evacuades i a Hawaii s'ha decretat també l'estat d'emergència. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de vegetació que crema a Fullet a les Garrigues des d'ahir a les 6 de la tarda. Les flames han afectat 13,5 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Hi han treballat fins a 35 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris i a hores d'ara es manté un dispositiu de 10 dotacions per tal de remullar la zona. L'incendi, lluny de nuclis habitats, no ha causat ferits. I dos menors de nacionalitat britànica van morir afegats ahir al vespre a la platja llarga de Salou. 7 unitats del SEM i un equip de psicòlegs van atendre l'emergència. El pare, que també era a l'aigua, va poder ser rescatat amb vida. Per altra banda, també un altre home, en aquest cas de 54 anys i de nacionalitat alemanya, també va morir ofegat a la platja del Cap de Sant Pere, en aquest cas a Cambrils. Amb aquestes víctimes ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya el 15 de juny. I el sistema d'emergències mèdiques ha començat a traslladar-se la seva nova seu a l'Hospitalet de Llobregat dintre del recinte de l'ICO. L'objectiu és centralitzar serveis per tal de millorar l'atenció, coordinar millor les respostes i també impulsar la formació. De moment només s'hi ha traslladat l'equip del 061 Salut Respon, però s'hi preveu ubicar també fins a 850 treballadors entre aquest any i l'any que ve. I pel que fa al temps, avui el dia serà assolellat a gran part del territori. En canvi, al vessant nord del Pirineu i al quadrant nord-est, volíem dir, s'esperen intervals de núvols que deixaran també algun ruixat dispers. Pel que fa a les temperatures, avui els valors es mantindran estables, amb unes màximes que oscil·laran entre els 29 i els 32 graus en general, tot i que a l'interior de les Terres de l'Ebre s'esperen valors de fins a 34 graus.
Notícies en xarxa.
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí. Continuem en directe a l'Obert per Vacances. El Protofest de Tortosa arriba enguany a la seva 5a edició i ho fa amb més força que mai. Durant aquests dies, la ciutat s'ha convertit en un punt de trobada per la música clàssica, el patrimoni i la creació contemporània, amb propostes que van des de concerts íntims fins a estrenes inèdites i produccions pròpies amb mirada actual. Per conèixer de prop com s'està vivint aquesta edició i què ens espera encara fins a finals del festival, donem pas al nostre company David Benito de Ràdio Tortosa. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, amb ganes que ens presentis també el nostre convidat. Qui ens acompanya?
Doncs el nostre convidat d'avui és el David Mateu, que també és codirector d'aquest festival. Crec que el tenim per telèfon i el podem escoltar. David, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bon dia. Mira, si et sembla, Manel, podem començar ja l'entrevista. I David, ens agradaria que ens expliquessis una mica què és el Protofest per a la gent que no ens conegui, que ens estigui escoltant des d'altres indrets de Catalunya, i com va néixer aquesta idea.
Bé, és un festival de música clàssica i contemporània, tot i que tangencialment també toquem alguns altres estils, i que, bueno, té lloc al sud de Catalunya, concretament a Tortosa, a la comarca del Baix Ebre. I té un doble vessant, té un vessant de concerts, té un vessant també de conferències i, molt importantment, té també un vessant de masterclasses, tota una sèrie de masterclasses a càrrec de diversos professors de reconegut prestigi nacional i internacional, que d'alguna manera van treballant en totes aquelles especialitats instrumentals i vocals, en cor, en orquestra, violí, viola, música de cambra, música de tango, que és una novetat d'enguany també. I abans d'això, cadascun dels dies del festival hi ha un o dos, i en alguns casos fins i tot tres concerts diaris, disc que té l'objectiu de fer arribar un repertori molt variat pel que fa estils, pel que fa formacions, pel que fa èpoques, pel que fa sensibilitats musicals a tot el públic que vol apropar-se a aquestes locacions.
De fet, David, és un festival que combina la música i també la formació, perquè també doncs, té aquesta forta vocació pedagògica. Com ha funcionat l'Opera Studio i també la Masterclass fins ara? És a dir, aquesta vessant també més formativa del festival.
Però la veritat és que ha sigut un autèntic èxit, perquè el format d'Opera Studio, que va ser una proposta del professor Jordi Domènech, del professor de la mateixa Masterclass de l'Opera Studio, és la primera vegada que a Catalunya i a l'Estat espanyol s'inicia un projecte d'aquesta envergadura. Significa, senzillament, que tota una sèrie d'estudiants de cant interpreten una òpera o fragments d'òpera en alguns dels casos, en els quals hi ha tota una escenificació, tota una acció escènica, en la qual hi ha atrezzo, en la qual hi ha una orquestra d'acompanyament, en la qual cosa reproduïs el que seria realment una experiència, el que serà una experiència professional de tots els estudiants. No és només un curs de cant en el qual hi ha un professor i un pianista que acompanya, sinó que hi ha tota una posada en escena, il·luminació, atrezzo, acció escènica de tota índole i, naturalment, la part vocal, la part musical i també una petita orquestra acompanyant una cosa, una experiència molt més integral, molt més integral, molt més real de la vida real del que acaba sent un músic i que ha tingut un èxit de participació total. També en la masterclass de cor i orquestra, en la qual interpretem el Requiem de Mozart, també en versió escènica, també en ballarins, en actors, en tot un cor, tota una orquestra sinfònica, sota la direcció de Mireia Andreu, i que bueno, també constitueix una aportació molt, molt sucosa que està rebent un munt d'inscripcions.
David, és un festival molt complet perquè a més durant estos dies també són una oportunitat de trepitjar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, ja que molts dels concerts se celebren en espais únics com poden ser els Reals Col·legis, no?
Així és, la veritat és que des del primer moment el festival va néixer amb la voluntat de donar a conèixer un patrimoni al qual no sempre la gent coneix o i moltes vegades la gent forastera tampoc no ha tingut accés o no és tan fàcil conèixer-lo, difondre'l. I intentem que cadascun dels concerts pugui tindre lloc en algun dels llocs emblemàtics de la ciutat de Tortosa. Per exemple, els Reals Col·legis, per exemple, els Jardins.
Doncs sembla que hem perdut.
Exacte, a veure si podem recuperar aquesta comunicació. Ara em sembla que sí, David.
David, tenim aquí?
Doncs sembla que no, a veure si podem recuperar aquesta comunicació. Ara sí, David.
Ara sí, ja el tenim. David, disculpa, t'havíem perdut. Estàvem parlant sobre l'oportunitat que són aquests dies per trepitjar també espais com els Reals Col·legis.
Sí, sí, així és. Pues, la veritat és que hi ha tot un patrimoni d'ubicacions interessantíssim en el qual el festival des del primer l'esforç de poder distribuir les actuacions allí, com puguen ser els Reals Col·legis, com puguen ser els Jardins del Príncep, que és una part de la muralla medieval, l'Església de la Puríssima, l'antic convent de Sant Francesc, que és l'actual casal tortosí, el Museu de Tortosa, que és un antic escorxador modernista i que afegeixen un plus d'interès, a l'interès ja pròpiament musical, un interès patrimonial perquè la gent pugui gaudir de la música en uns entorns difícilment comparables.
De fet, parlàvem de tot aquest entorn que es pot conèixer doncs, fent servir com a excusa al festival. També és veritat que cerca també doncs, posar una mica en valor figures tortosines com la del Felip Pedrell.
Exactament, Felip Pedrell, que tortosí, compositor tortosí per excel·lència, és un referent que en cadascuna de les edicions ha tingut una presència. Enguany, per exemple, d'una manera una mica tangencial, a través d'una íntima col·laboradora seua, que va ser la soprano Conxita Badia, que a l'inici del segle XX va tindre un paper preeminent en la música catalana, ibèrica i també iberoamericana per a, d'alguna manera, estrenar obres d'ell i dels seus alumnes tant en entorns europeus com a Catalunya. I molts s'han pogut comptar amb la seva neta i també la seva revesneta, que van fer tota una conferència ahir mateix, precisament, i un documental, una taula oberta, per a fer referència a aquesta figura molt pedrellana, certament.
El Festival David va començar el dia 23 de juliol, és a dir, ja portem uns dies a acabar aquest 2 d'agost, però ja estem en esta recta final. No sé si ens podries una mica una valoració del que heu fet fins ara i com heu vist esta edició.
La veritat és que molt exitosa, perquè estem exaurint entrades en bona part dels concerts, la qual cosa vol dir, estem plenant aforaments, la qual cosa vol dir que la resposta del públic i de l'alumnat de la ciutat i de moltíssima gent vinguda de fora, perquè estem veient moltes persones al públic que no eren les habituals de, diguem-ne, del concert de música clàssica de l'àrea, sinó que vol dir que això és una taca boli que s'està expandint i molta gent ve d'indrets molt més remots per a poder gaudir d'interpretacions musicals de primeríssima línia i molt a l'abast de la mà, perquè la majoria dels concerts són gratuïts i els que tenen una entrada és una entrada francament simbòlica i que pensem que és bueno, que va constituint a poc a poc, després de mitja dècada de singladura, va constituint una atractiva proposta no territorial, sinó també d'un àmbit molt més gran.
Mm-hmm. Una proposta destacada és també el cicle conceptual Esquerda. En què consisteix i també quin protagonisme ha tingut dins del programa durant aquests dies?
Esta va ser una proposta de la directora d'escena Mireia Andeu i de Jaume Martínez, dissenyador, que vam plantejar, la direcció del festival, ens vam plantejar la possibilitat de 4 actuacions, vertebrar-les al voltant d'un eix conceptual que seria el de l'esquerda. I què és una esquerda? Una esquerda és un trencament, és una separació, és una discontinuïtat, és una cosa que abans estava unida i que ja no ho està, però que també és una invitació a refer, a reparar, a veure una llum a l'altra banda de l'esquerda, a repensar les coses per a tornar-les a fer d'una manera diferent i tornar, en fi, a canviar-se, a reinventar-se, per dir-ho en una paraula molt actual. I vam pensar que era un concepte interessantíssim i que vertebra 4 de les intervencions, de les quals hi ha música, però també hi ha videocreació, també hi ha dansa, també hi ha acció escènica, també hi ha actors, tot això lligat en la música, en diferents peces musicals.
Doncs crec que perdem, perquè em sembla que li entren altres trucades, altres comunicacions, llavors això interromp aquesta trucada. Parlàvem justament d'aquest festival, no sé, mentre recuperem aquesta trucada, David, no sé si has pogut visitar-lo en alguna de les activitats que feien.
Sí, Manel, és un festival molt interessant i de fet, la figura de David Mateu aquests dies està molt ocupada, igual de la seva companya Cecília i mi, per això aquestes trucades segurament que l'estan interrompint, perquè doncs és un programa amb moltes activitats i que avui mateix, per exemple, segueix aquest programa amb música silenciada del segle XX, que és la següent cosa de la que volíem parlar.
Molt bé, doncs ara podem tornar a parlar amb el David.
Ja el tenim aquí, David.
Sí, hola, què tal? No sé què ha passat en la connexió.
Diem que ets una persona molt ocupada i que segurament està rebent moltes trucades i que per això segurament se interrompien les connexions.
És possible.
Estem parlant d'Esquerda, però també, si volem avançar una miqueta més, parlant del programa. Avui, per exemple, si no recordo malament, es fa el concert de música silenciada del segle XX. Que ens hi trobarem?
Pues hi trobarem a Inés Reguero, que és una pianista d'origen figuerenc, que està oberta aquí a l'Ebre des de fa uns quants anys, i que presentarà un repertori fonamentalment constituït per obres de compositores, diverses compositores catalanes i també internacionals, que rarament pugen a l'escenari, rarament són interpretades, moltes d'elles són produccions, obres recuperades, i que constitueix una aportació bastant singular i que també és un dels eixos centrals del festival, que és la música de dones, la música composta per dones o la música d'alguna manera interpretada per dones, i que no sempre hi ha aquesta sensibilitat que pot portar a la llum tot un llegat que ha sigut sovint molt oblidat, que és el de les dones compositores, i en aquest cas serà un programa ben atractiu al Casal Tortosí de Tortosa, en la qual cosa bueno, tenen l'oportunitat de sentir a Inés Reguera un repertori ben singular.
Escolta'm, gairebé per acabar, David, et volíem preguntar també de cara a la traca final, què podem esperar del concert de comiat?
El concert de comiat serà, bueno, una interpretació del quintet Assut, que és la seva presentació en públic, de fet, que és un quintet integrat per músics del territori i també Marcelo Mercadante, que és un dels més reconeguts internacionalment intèrprets de bandoneó, originària de l'Argentina i que es va establir per aquí, les Terres de l'Ebre, i va sortir aquesta proposta de poder fer un grup en el qual s'interpretés música de tango i també música ebrenca sota el prisma de la música de tango, sota d'alguna manera la classe d'interpretació que el tango invita. Llavors era un programa que es titula Dues Riberes, que serien la Ribera de l'Ebre i també la Ribera del Río de la Plata, i que vol constituir un pont entre dues cultures i dues tradicions musicals diferents, però totes elles unificades sota un mateix prisma.
Doncs que ningú se'l perdi aquest festival, el Protofest. Moltes gràcies per acompanyar-nos, de fet, els dos Davids, i ens veiem aquests dies per Tortosa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies,
molt bé.
Gràcies. Bon dia.
Adéu. Bon dia.
I ara, quan és un quart d'11 del matí, arriba Geni i Figura, el viatge a través de les pàgines de la història, amb el Said Sbai, la Laia Regincós i el Josep Puig. Avui parlem d'una dona que va governar, que va manar i que es va imposar a una època estranya i fosca. Avui és el torn d'Ermessenda de Carcassona.
Benvinguts a Geni i Figura, la vostra càpsula setmanal per descobrir els noms propis que han fet la nostra història, en aquest cas sovint en silenci. Avui volem parlar d'una dona que va governar, va manar, va negociar i fins i tot va fer la guerra en un món absolutament dominat per homes. Ella és Ermessenda de Carcassona, comtessa, mare, regent i peça clau també de la política catalana del segle XI, una dona que va exercir el poder durant dècades, que va ser respectada, temuda i fins i tot difamada, perquè el poder femení sempre probablement ha incomodat. Per posar-nos en situació, comptem amb el nostre historiador i arqueòleg de capçalera, Josep Puig Costa, que ens guiarà per aquest laberint medieval. Josep, gràcies per acompanyar-nos.
Què tal, sí? Bona tarda.
I avui també tenim amb nosaltres la mirada de Laia Regincós, editora de La Geminada, que sempre ens ajuda a trobar aquesta part més humana i reivindicativa d'aquestes grans dones de la nostra història. Laia, bon dia, bona hora, benvinguda.
Un plaer, bon dia.
Nosaltres, per començar una miqueta amb el nostre tradicional fil, com definiríem en una paraula Ermessenda de Carcassona?
Aviam, no és que ho fos, però era una reina.
Oh, no, jo anava a dir la mateixa. Reina amb majúscules.
Sí, una reina. Doncs t'has de buscar una altra, Laia.
Puc deixar la mateixa, si us plau? És que no se li pot donar cap altra.
A partir d'aquí, si parlem de la nostra reina d'avui, Josep, quin era exactament el paper polític d'Ermessenda? Vull dir, podem dir que realment governava en aquella època?
I tant que governava. De fet, va governar en un moment, diguem, de la Catalunya medieval, tenint els comtats catalans dels segles X i XI, que van ser molt importants i molt claus i molt conflictius, i ella va ser un paper molt actiu. Vull dir, no només estava a l'ombra o movent els fils, com a vegades es vol plantejar les figures diplomàtiques de segona o femenines en la política medieval, sinó que va ser una dona capdavantera, molt estratega, que va haver de fer molts equilibris i haver de mostrar gestos de poder i de força davant de conflictes que ella fins i tot es buscava per acabar imposant la seva voluntat política.
Laia, tu per què creus que la història oficial ha silenciat la seva figura?
Home, la resposta és evident, eh? O sigui, al final, des de temps immemorials, la història l'han escrit homes i, per tant, aquest biaix de gènere doncs tendeix a destacar només les figures masculines. Més, aquella època, evidentment, la falta, no, de fons directes segurament també hi afavoreix. Però sí que és veritat que jo crec que, al final, el regnat d'Ermessenda com a regent, no, diguem-ne, es considerava també potser una mica d'impàs, no? Un trencament de l'ordre natural de les coses, que era que el poder havia de ser dels homes. Llavors, en aquest sentit, com que és un regnat de, bueno, així, d'impàs, no? I llavors, al final, això és una excepció temporal, per tant, bueno, no ho tindrem tant en compte, no?
Clar.
Però sí que s'ha de tenir en compte, evidentment que sí.
Escolta, Josep, Ermessenda va tenir, si no m'equivoco, ball de bastons amb el seu propi fill, també amb el seu net, tot això per mantenir el poder. Suposo que era bastant habitual, no? Això no m'ho fot d'alt.
Aviam, hem d'entendre que Ermessenda neix a Carcassona a finals del segle XIX, i de fet els conflictes que té amb el seu fill, ella esdevé una dona de poder ja des del seu moment, el moment de néixer. És a dir, el seu poder no ve donada per casar-se amb el comte de Barcelona ni per ser la mare, la filla, tal, sinó directament ella neix en el ser d'una família noble, els comtes de Carcassona, i és allà on aprèn com funciona el poder i és educada per ser una dona de poder. Que aquí hi ha com aquesta cosa de la perspectiva històrica d'entendre quin és el paper de la dona medieval respecte a l'època moderna, que a vegades tenim com aquesta progressió històrica que pensem que com que d'època moderna fins al segle XX, fins ençà, les dones cada vegada han tingut més poder i més representació, pensem com si fent retrospectiva en edat mitjana estiguessin en pitjor situació. I de fet no és veritat, perquè trobem figures poderoses i la figura de la dona no estava tan encotillada com ho va estar posteriorment en altres contextos històrics. Per tant, Anna Massenda va ser una personalitat molt important, però no va ser vist com una cosa estranya que ella com a dona exercís el poder, perquè en el fons pertanyia a l'altíssima aristocràcia, per una qüestió de qui eren els seus pares, de qui era el seu marit, de qui eren els seus fills, de tot això. Sí que s'entenia que es transmetia per línia masculina, per això és el conflicte que té amb el seu fill, amb el seu net, que és quan assoleixen la majoria d'edat, les disputes del poder per veure qui acaba governant el comtat de Barcelona, però ella és la que acaba de fer els equilibris amb l'Església, amb el comte d'Urgell, amb Abat Oliva, que és una figura molt coneguda per les qüestions de Pau i Treva i tot això, i bé, de fet va aconseguir centralitzar moltíssim el poder de molts comtats, podríem comtats catalans, sota la seva figura del comtat de Barcelona.
Laia, a tu, per exemple, de Massenda de Carcassona, què et fascina més? No sé si la seva intel·ligència política, el seu caràcter, o simplement la seva capacitat de resistir al poder.
Jo crec que és una combinació de les tres coses. A dir,
és el que defineix reina, no?
Sí, exacte. Segurament cap de les tres s'aguanta sense la resta. I que al final, vulguis o no, doncs, ostres, que també va fer molt de mecenes cultural. A mi això és una cosa que em fascina. Vull dir, abans ho comentàvem, que està enterrada a la catedral de Girona, però hi ha moltíssima gent que ni tan sols sap que la tomba d'Ermessenda és allà i que va ser una de les propulsores, precisament, no, de la catedral i del monestir de les monges que tenim a Sant Daniel, també.
Escolta, i quins reptes eren els que tenia una dona en aquella època per fer-se respectar en aquella societat?
Bé, el repte principal que podies trobar si eres l'Ermessenda de Carcassona en aquella època era sobretot que el poder no era una cosa centralitzada i nuclear com va començar a ser potser des de l'època moderna més tardanament, sinó que havies de fer uns equilibris per mantenir l'hegemonia i l'harmonia o el poder, o sigui, ser capaç de, quan no hi havia harmonia, ser capaç d'imposar-te davant dels conflictes. Va haver de fer les mil i una, va haver de ser una estratega de cap a peus per entendre's amb altres llinatges, per entendre's amb senyors feudals, amb els bisbes, amb el poder eclesiàstic, amb tota la gent que exercia una mica de poder a Catalunya. I ella realment va aconseguir centralitzar força el poder de diversos comtats sota el jou de Barcelona. I de fet, és molt interessant pensar que ella és de Carcassona i pensem, què hi fa una dona de Carcassona als comtats catalans, al comtat de Barcelona? I el fet és que Catalunya i Occitània havien sigut, el que avui entenem com a Catalunya i com a Occitània, eren dos territoris que ben bé fins a la batalla de Moret, segles més tard, no segueixen camins diferenciats. I de fet, entre Catalunya i Occitània hi havia molt bona entesa. De fet, el comtat de Barcelona i Ermessenda n'és un instigador, però també una mostra de com Barcelona tenia molts contactes amb els comtats de més enllà de les Corberes.
Una pionera del lideratge femení?
Home,
amb totes les seves lletres?
Jo crec que sí, no? Vull dir, podem aprendre moltíssim i jo ara posant-ho al nostre dia diria trencadora de sostres, no? Vull dir, realment de sostres de vidre que avui encara reivindiquem nosaltres que ens costa una miqueta. Ella, sí, realment una pionera.
Em sembla que mai millor dit geni i figura fins a la sepultura.
I busquem una altra dosi d'història romana a Tarragona, avui des d'un dels tres edificis monumentals dedicats als espectacles, on és avui la Núria Cartanyà. I anem a repassar amb ella les preguntes. Núria, de nou, bon dia. Quines tres opcions teníem?
Doncs mira, tres que són la tríada, la tripleta, sí, d'edificis que servien per fer espectacles, uh-huh, a l'època romana. Podríeu triar si anàvem a l'amfiteatre, on tenien lloc les lluites de gladiadors i de feres, al circ, a veure curses de cavalls i carros, o al teatre, a existir, doncs això, una obra de teatre, tragèdia, comèdia...
Molt bé, aquestes eren les tres opcions. I a on et trobes? Va, anem a resoldre l'enigma.
Sí, perquè aquí no hi ha sol, la veritat és que és un lloc molt tranquil·let, sí, com a molt, alguna cridòria de turistes, perquè és un dels llocs més visitats. Mm-hmm. Un lloc que us el trobeu encara que no el busqueu, perquè està en un lloc privilegiat i és enorme, a tocar del mar, sóc a l'amfiteatre. Mm-hmm. Una icona, com diem, de la Tarragona actual, fotografia obligada i motiu de 1.000 postals, el que passa és que també era una icona a l'època romana, perquè mm-hmm, no hi havia, dèiem, no hi havia ciutat que tingués importància que no tingués aquests tres edificis. Del segle II després de Crist. No sé, un espai, l'amfiteatre, sí, sí, que és xulíssim, Manel, perquè és que tu el mires des de dalt, el veus des de la Via Augusta, tu arribes a Tàrraco, no? Vens de fora, sí, arribes a Tàrraco i dius... Què és això? Això deu ser una ciutat potent, eh? A més, toca el mar. I jo crec que el fet que estigui a prop de la platja és important. Mm-hmm. Mira, aquí passaven coses, però... molt socials, però molt horribles, que es veu que agradaven molt als romans. Lluites de feres, de gladiadors amb o sense feres. Per tant, sang a dojo. Creiem, no ho sé. En tot cas, mira, li demanem millor que ens expliqui bé el monument, sí, a la Reis Fabregat. Ella és una de les integrants de Nemesis. El Nemesis és un grup de recreació històrica que arran de Tarracó Viva, ja us ho vam dir, han sortit moltíssims aquí a Tarragona i fa molt de temps que s'hi dediquen. I justament enguany participen recreant històries, explicant el monument des de dins en unes nits romanes. Per tant, si veniu a visitar Tarragona en cap de setmana i depèn d'en quines nits, us les trobareu. Reis Fabregat, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, us queda una representació només, no?
Sí, queda una, el 9 d'agost.
9 d'agost.
Ah, doncs ja.
Tenim
ja
marge, Núria, per apropar-nos, sí, eh? Molt bé.
I el que tenim és el privilegi de que la Reis ens faci una miqueta de prèvia de tot això. Mm-hmm. Realment és tan imponent aquest amfiteatre i que havia tanta gent i era tan brutal el que aquí passava?
La veritat és que sí, era un edifici que, ja ho has dit tu, crearia impacte en la gent que arribés aquí per la Via Augusta i veuria aquest gegant, perquè ara, clar, el que veiem és una part, una gran part està reconstruïda, però ens faltaria... perquè s'ha perdut, perquè en caure el monument en desús bàsicament es va expoliar, ens faltaria tota la façana d'aquest enorme edifici en forma ovalada.
Per tant, seria tot un oval. Nosaltres veiem només com si fos un semicercle, però seria un cercle sencer?
Sí, bueno, seria una forma... La pista tindria una forma ovoide, realment, d'acord? Perquè un amfiteatre ve d'això, és un edifici inventat pels romans, perquè, després us ho explico, els esdeveniments, els espectacles que es fan aquí són perillosos, per tant, no els hi serveix un teatre perquè està massa obert, l'han de tancar. Llavors, el que fan és que amfi significa dos, teatres, és a dir, uneixen dos teatres i el que fan és aquesta forma ovalada.
Tenim la part de les grades i la part de l'arena. Penseu que ara nosaltres estem aquí al parc de l'amfiteatre, que és el parc que ens dona accés i que ens fa baixar cap a aquest monument, i aquí tenim ombra, però si el voleu visitar de veritat és ficar-se a l'arena i així us poseu en situació una calor brutal.
Home, ha d'imposar el moment aquell d'estar allà a l'arena i veure cap amunt. Jo tinc una curiositat per fer-li a la nostra convidada, a la Reis, Núria, si em permets, li volia preguntar com es distribuïa la gent, com seien en aquestes grades, perquè si no ho tinc mal entès, té un per què, no? I no tothom podia seure on volgués, no? La cadira que quedés lliure, per dir-ho d'alguna manera, cadira.
Exacte. Mira, la majoria de vegades aquests espectacles eren gratuïts. Vale. La majoria de vegades això implicava que aquí la gent venia i podia vindre gent de totes les extraccions socials, gent molt rica, gent molt pobra, però al segle I, August, el primer emperador del món romà, treu una llei. És a dir, no és una recomanació, és una llei. Segons el teu nivell social i econòmic, has de seure a un lloc concret en els edificis d'espectacles. I això aquí, al nostre amfiteatre, se veu perfectament on s'hauria de seure cada un.
De què depèn, alçada o simplement...
Bueno, com en totes les èpoques, sempre les primeres files reservades, reservades per la gent important de Tàrraco. És a dir, tindríem, mira, des que ho veiem perfectament, aquestes dues filades de seients més properes a l'arena, al lloc on s'ha desenvolupat.
Perquè va esquitxat de sang?
Exacte, sí, bastant. Doncs aquí hi hauria els homes importants de la ciutat, bàsicament l'Ordo de Curiónum, els polítics de la ciutat. Després tindríem la zona mitjana de la graderia, on hi hauria bueno, pues, també aquesta gent amb la seva forma de guanyar-se la vida, aquestes classes mitjanes, pues, penseu, pagesos, venedors, soldats, i finalment hi ha dalt de tot el galliner, on tu veus més a lluny l'espectacle, pues, els més pobres. I qui són aquests? Pues, en època romana serien esclaus de molt baixos i atenció, també les dones van a dalt amb els pobres i amb els pollosos.
Les dones, siguin de la condició que siguin?
Sí. No. Bueno, hi ha una excepció perquè això seria la distribució de la gent en general. Però després, aquí en aquest anfiteatre, tenim dues tribunes.
Sí. Ara t'anava a dir, la gent poderosa, com el Manel i jo, on seríem?
Exacte, on
mira,
seríem?
Mira, tu, com a dama molt important de la ciutat, tindries una mena de tribuna especial per a les dames. Seria per a les flamíniques, per a les sacerdotesses de culte a l'emperador i també per a les esposes dels homes molt, molt importants. I enfront, que és aquella l'arc que es veu des d'aquí, que es veu el mar i es veu... Doncs allí hi hauria una altra tribuna que seria la dels homes preeminents, la dels senyors molt, molt importants, no ja a nivell local, sinó a nivell provincial.
Com els més vips de tots, eh? Els més importants de tots.
Exacte, el pretor, el governador provincial, el sacerdot de culte imperial, tota aquesta gent superimportant tenen una tribuna.
Això passava a les grades, però a l'arena què passava? A veure, és tan gore com hem vist a les pel·lícules?
Sí.
Gladiadors, amb o sense feres, no sempre amb feres.
No, són espectacles diferents, eh? Ah, vale. Sí, no s'han de mesclar els gladiadors amb les feres perquè són espectacles absolutament diferents per l'organització i també per l'hora del dia en què se celebra.
Quan s'ajuntava a feres amb persones no era perquè lluitessin, no?
Depèn.
A veure, explica.
Mira, a primera hora del matí se faria una gran desfilada, una desfilada que segurament començaria per la ciutat de Tàrraco. Veurien aquesta desfilada qui són els que participaran en l'espectacle. És un dia que és festiu segons el calendari, la gent té festa i per tant tothom pot anar a l'amfiteatre. Pot anar tothom, ja ho hem dit, perquè bàsicament és gratuït, perquè hi ha un senyor molt important de la ciutat o una senyora, de vegades també podria ser una flamínica, que ha pagat jocs i espectacles per a tota la ciutat. Per tant, van de forma gratuïta. Doncs mira, aquesta gent, aquests homes i dones que donaran espectacle a l'arena, fan una desfilada per la ciutat i arribaran a primera hora del matí a l'amfiteatre. També desfilaran. I el més important de tots, el primer de la fila, és l'editor dels jocs. És a dir, el pagà, no? El que paga els jocs.
Yeah. Per guanyar-se una mica la popularitat de la gent, eh?
Sí. Hi ha vegades que hi ha càrrecs públics que t'obliguen a pagar jocs i espectacles per a tots els teus conciutadans i hi ha vegades que la gent ho fa, doncs, per això que tu has dit, per guanyar prestigi, per bueno, que tothom et vegi molt bé i puguis anar escalant en la teua condició social.
I un cop arriben aquí al matí, què passa?
Mira, al matí se fa a primera hora les caceres d'animals. Aquestes caceres d'animals, bueno, penseu que avui en dia, pues, en general, anar a caçar, i sobretot anar a caçar un gran mamífer, o potser anar-te'n a Àfrica a caçar un elefant, tot això no ho fem tots. Ho fa la gent molt rica, bàsicament molt rica, en aquella època també, ho fa la gent molt rica. I aquestes caceres d'animals que es feien als matins, que de fet és el moment d'anar a caçar, al matí, era una forma de fer arribar a tota la gent de Tàrraco pues, aquest hobby de l'aristocràcia. No penseu que era una activitat o un espectacle senzill, en absolut. Aquí a l'amfiteatre, al mig de l'arena, hauríem d'imaginar que es muntaven, com us diré, com bosquets, com muntanyetes...
Hàbitats.
L'hàbitat dels animals, és a dir, se recreava d'alguna manera.
I els descarregaven a la platja, no? Per això els animals es descarregaven a la platja i venien per mar, per això és important que estàs aquí a tocar de la platja.
Sí, exacte. Quan se van fer les excavacions, en el seu moment, en aquest anfiteatre, des de les fosses centrals, des de les fosses que hi ha aquí a l'arena de l'anfiteatre, se va descobrir un túnel que arriba fins a la platja. Per tant, ens hauríem d'imaginar aquí a la platja, doncs, que hi hauria una mena d'embarcador petit, no, tampoc no seria un gran port, però que permetria que els animals salvatges poguessin arribar al centre de l'anfiteatre sense el perill d'haver-los de portar pel mig de les persones.
I també una altra figura importantíssima d'això que estem explicant avui per crear aquest context, també és important, Reis, preguntar per aquests gladiadors, no? Com era aquesta figura? No sé si ens hem de separar una mica de la imatge que ens podem fer a través de les pel·lícules, de les sèries, o s'assimila bastant a la realitat?
Depèn. En algunes coses sí, en algunes coses doncs no. Bueno, ja ho hem dit, a primera hora del matí... Caceres. Al migdia condemnes a mort, qui es mata la gent, I després a la tarda, pues, lo que tothom vol veure, el que tothom està esperant, que són aquestes lluites de gladiadors. Els gladiadors, bueno, són una figura una mica que té com una part molt lluminosa, que seria que eren homes, també dones, també hi havia dones, i això era un fet molt, molt rellevant, perquè era com molt més car llogar una dona gladiadora. Doncs, com te dic, la part més visual era que a tothom els agradava els gladiadors, perquè bueno, eren homes forts, valents, que sortien a l'arena, que es jugaven la vida, la gent els animava, la gent apostava per ells i es podien arribar a guanyar molts de diners, però tot i que eren gent, pues, com avui en dia pot ser potser un esportista molt famós, molt conegut, no? Molt admirada, després finalment pues, eren esclaus. Eren esclaus que podien vindre d'una compra d'esclaus, prisioners de guerra, o de vegades també hi havia gent que si doncs, devia molts de diners, donava la seva, venia la seva llibertat i es convertia per un temps en gladiador. O també se sap de gent que per, bueno, per aquesta aura, no, de fama, doncs, també s'havien dedicat a la gladiatura per, bueno, per plaer, per dir-ho d'alguna manera.
Avui dia, això és el que us podem explicar de l'ús de l'amfiteatre a l'etapa grecoromana, però ja per tancar, Reis, avui dia això, parlem de complex de l'amfiteatre perquè conviuen les restes romanes amb restes posteriors. Trobem allà una església, no?, una basílica posterior, i aquí hi ha capes i capes convivint d'història que feina rei per interpretar-ho tot.
Doncs sí, perquè aquí, bueno, si ara veniu a visitar l'amfiteatre, veureu que al mig de l'arena, a la pista, el que hi ha és una església. El que veiem bàsicament és una església romànica del segle XII, però és que dins d'aquesta església, com tu has dit, Núria, hi ha una basílica visigòtica. Aquí en aquest anfiteatre van morir cremats el bisbe Fructuós, Sant Fructuós, i els seus dos diaques Auguri i Eulogi, a mitjans del segle III. Van morir perquè ells no van voler donar culte a l'emperador. I això els romans ho tenien molt clar, és a dir, ells
No s'ho van prendre bé.
Ells acceptaven totes les religions, tot els venia bé, però, clar, els cristians en això eren molt excloents, deien que no, que l'emperador no era cap déu, que l'únic que era un déu veritable era el seu, i això pues, els va portar, en aquest cas, a la mort, segons ens expliquen les cròniques de l'època.
I per això, després, posteriorment, es van erigir, no?, suposo, aquestes edificacions.
Quan l'amfiteatre deixa de ser un edifici d'espectacles, perquè realment van passar de moda, arriba un moment en què ni més ni menys seria així, passen de moda, la gent deixen d'interessar-li, aquest espai se convertirà en un lloc de pelegrinació, que vindran els cristians, primer de tot s'enterraran al lloc on han mort els seus sants, els seus màrtirs, i a partir d'aquí posteriorment, al segle VI i VII, es construirà una basílica visigòtica.
Doncs escolta'm, amb aquesta història podríem seguir-ne parlant molta més estona, acabarem aquesta connexió. Núria, et deixo que et quedis amb la Reis i que ocupis justament doncs, aquesta cadira, aquest tro, no ho sé, d'emperatriu, de reina, amb les millors vistes possibles que puguis, que justament avui suposo que hi haurà gent, però pots escollir segurament bé la trona, la cadira que ocuparàs. Gràcies a les
recorda
dues.
Recorda que tu estaries al davant, Manel?
M'encanta, amb aquestes vistes al bar. Moltes gràcies a les dues, que acabeu de passar un bon matí.
Gràcies, adeu. Bon dia, adeu.
Gràcies, Manel.
I ara passant 7 minuts de 2:15 del matí, continuem en directe a l'Obert per Vacances, a la teva ràdio local. I avui us preguntem, quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua caben en una piscina olímpica? I si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? La Cristina Murt i l'Albert Saumil, responsables aquests i també d'altres preguntes que es fan amb la Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, en el podcast Estimem les Mates, i que molt aviat arribarà a la xarxa Més. Avui, per conèixer el format, ens visiten la Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia, i també la doctora en didàctica de les matemàtiques, la Laura Morera. Bon dia, benvingudes a les dues.
Molt bon dia, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos.
Hola. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Abans de començar a parlar amb vosaltres, anem a escoltar un petit tastet del que serà aquest Estimem les Mates.
Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència i d'aquí neix una mica aquest projecte, de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions.
Doncs veurem si és bàsicament fer operacions o va més enllà. Jo crec que com a pista, Laura, podríem dir que les mates van una mica més enllà que aquestes operacions que potser recordem de la nostra època escolar, no?
Sí, sí, tant. O sigui, aquí es tracta de resoldre problemes, de resoldre reptes i sobretot de gaudir mentre fas tot això, no? I les operacions és una petita part que t'ajuda, però les matemàtiques són molt més que això.
Clar que sí.
Nosaltres el que volíem amb aquest podcast era una mica arribar a públics que no són el típic públic nicho de les trobades de matemàtics, de gent que li encanta el món de les matemàtiques, sinó un públic molt heterogeni que potser té cert vertigen o que les matemàtiques no ens han estat la seva assignatura preferida, però que potser a través de reptes els podem convèncer perquè se n'adonin que les mates hi són a tot arreu i perquè s'engresquin a participar de fer càlculs i estimacions.
Exacte.
En tot això, Cristina, no sé si tu ja eres gran amant de les mates o t'hi has fet una mica més arrel també d'aquest podcast que esteu preparant.
Doncs mira, jo no era la meva assignatura preferida a l'escola, sí que després vaig fer classes i vaig donar classes jo de matemàtiques i les vaig acabar estimant, però el que sí que sóc és una fan dels reptes.
D'acord.
O sigui, a mi, amb el típic joc aquell d'una habitació hi ha un cadàver a terra, sí, descobreix qui l'ha matat i amb pistes, a quin temps, diguéssim.
Molt bé. Volia preguntar-vos també una mica perquè ens expliquis, Cristina i Laura, com es va idear aquest podcast, perquè forma part del pitching de l'any passat, de la convocatòria que va fer la xarxa, doncs, per aquests nous formats que arribaven per la plataforma La Xarxa Més. Com veu idear aquest projecte i com va ser també, doncs, la gestació de tot el procés fins a arribar a ser seleccionats?
Doncs mira, la idea va néixer... Nosaltres teníem molt clar que volíem fer alguna cosa amb la Laura perquè és santcugatenca i perquè és una persona que és una gran oradora, és una persona... Volíem fer alguna cosa divulgativa i ella és la persona per fer didàctica de les matemàtiques i per fer alguna cosa similar. I la idea de gamificar-ho era per arribar a un públic més heterogeni, justament, no? I, a més, aquest podcast, ens vam començar a engrescar, vam fer trobades, vam anar pensant com podíem conduir-ho, i el que volíem era fer una cosa molt diferent del que s'ha fet, molt... amb petites seccions dins de cada capítol, amb cameos, amb famosos, amb àmbits molt diversos, perquè veiem que les mates són a tot arreu, no, Laura?
Sí, sí, exacte. La idea era com treure aquesta por que té la gent de les matemàtiques i aquests pensaments ja imposats que la societat arrossega i fer gaudir a la gent resolent reptes. És això. O sigui, al final dèiem, en el podcast no podem explicar les coses i explicar lo xulo que pot arribar a ser, sinó que els hi hem de fer viure. Clar. I llavors per això us trobareu un munt de reptes que us faran pensar i us animarem a que feu vosaltres les vostres estimacions i que llavors després les acabem resolent entre tots, però per veure que tothom és capaç de fer matemàtiques.
Que bé.
No, podem dir algun nom del
sí, camió? Sí, justament jo us volia preguntar per aquests... Ah, sí?
La Laura? No, no, la Rosalía no. Però
sí, en cada capítol hem intentat com fer una temàtica.
Val.
I llavors de cada capítol amb la seva temàtica hem buscat algú referent. Moltes vegades potser Sant Cugatencs o a vegades gent de fora. I, per exemple, així com a noms que ressonen, tindríem l'Àlex Corretja, que a més va ser supermaco, que va estar disposat en tot moment, ens va explicar que a ell li agradaven molt les matemàtiques i li vam fer reptes i, ostres, se'n van sortir superbé, eh? Sí, sí.
És a dir, que però són ja cameos, com ens explicàveu, però són cameos que participen dels jocs, per així dir-ho, eh?
Totalment, totalment. A més, hem buscat àmbits molt diversos, justament per fer aterrar aquesta idea o per fer arrelar aquesta idea de que les matemàtiques hi són a tot arreu. Llavors, trobem des d'un hotel emblemàtic fins a una cuina o el món casteller, el tennis, una piscina olímpica... Hi ha molts àmbits molt diversos, diguéssim, i famosos o cameos d'àmbits molt diversos.
Molt bé, parlàveu justament d'Àlex Corretja. No sé si hi ha algun altre nom que ens pugueu desvetllar per fer-nos una mica d'espoiler.
Bueno, la Paula.
La Paula Ramírez, que és medallista olímpica, per exemple, de natació sincronitzada.
Després hi havia també el noi que fa... Bueno, que aquest potser famós...
Sí.
Influencer.
És influencer, que grava el Camp Nou.
Entrem al nou Camp Nou.
Ah, molt bé.
Si descobrim alguna cosa sobre les obres i sobre quan obriran. I llavors hem contactat un influencer que també es va prestar a jugar.
Exacte.
I va ser molt divertit.
Molt bé. Sí. Ah, tot plegat, Cristina, hi ha una data prevista d'estrena?
En matemàtiques també una cosa que li toca de prop a molta gent és el tema de la loteria.
Ah, clar.
Llavors també vam anar a una administració de loteria.
Bueno, i vam intentar calcular quines probabilitats hi ha de que et toqui la grossa o un premi gros, no? Clar,
ostres.
El meu objectiu era fer-me ric amb el podcast, diguéssim. Llavors, jo necessitava aprofitar que tenia la Laura a prop perquè ens donés una mica idees i sobretot saber si, sabent més d'estadística, teníem més opcions de guanyar la loteria.
D'acord. No us diré si us veu decepcionar...
No,
exacte.
Així com a spoiler...
Exacte. Us anava a dir que no sé si us veu decepcionar més que no pas il·lusionar, no?, amb la probabilitat que hi ha de que ens toqui la loteria. Us volia preguntar també per si hi ha una data o una època de l'any prevista de l'estrena d'aquest podcast.
Hola.
M'escolteu? Ara m'escolteu?
Ara sí.
No, us preguntava si hi ha una data prevista per l'estrena del podcast aproximat o encara no.
Sabem que serà l'octubre.
A l'octubre.
Però encara no tenim la data definida.
Molt bé, molt bé. Doncs a l'octubre estarem pendents. Us preguntava i ens explicava això sobre la loteria. No sé si us veu desil·lusionar més que no ser optimistes amb les probabilitats de que ens toqui la loteria, algun de nosaltres.
Jo sóc una persona que viu de la il·lusió i, a més, com vaig dir al podcast, els meus avis els va tocar dues vegades la grossa.
Carai.
Amb el mateix número.
Ostres.
Llavors, mai perdré la fe en la loteria.
I aquest número no el comparteixis perquè a veure si la sort de que et toqui la grossa. Amb tot plegat, ens parlàveu al principi i dèieu que la gent d'alguna manera perdi una mica la por a les matemàtiques perquè, lògicament, doncs, hi ha docents molt bons que ho intenten explicar el millor que pugui, però és veritat, Laura, que doncs, segurament si preguntéssim pel carrer a la gent doncs, quina és l'assignatura que segurament doncs, més respecte ens feia quan érem petits, les matemàtiques està en el rànquing. Per què passa això de que li agafem com aquest temor, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, a les matemàtiques quan són petits?
Doncs mira, moltes vegades és perquè no s'explica entenent què hi ha darrere. Moltes vegades ha sigut com un cúmul de normes, fórmules, de coses que t'has d'aprendre i que les has de saber anar aplicant, però no entens d'on surt.
Clar.
Llavors, ara, de fet, ja fa anys que gràcies a les associacions de profes que estan com molt com enfocades cap a això, o sigui, ja s'està fent una didàctica molt diferent on l'important és que la gent entengui d'on surten les coses, per què fem les coses. Llavors aquí, de fet ara, ja no és tan usual que la gent, que els nens d'ara odiïn les mates, perquè ja no es transmeten d'una manera tan mecànica i d'aprendre coses de memòria que no tenen sentit. Per tant, ja s'ha fet molta feina, però encara ens en queda molta per davant, eh? Encara hi ha molts llocs que encara no han canviat com aquesta manera d'entendre-ho.
Però al final aquí l'interessant és aprendre a pensar bé.
Molt bé.
Entendre quins càlculs s'han de fer perquè tens una estratègia clara i crear-la, no? Mm-hmm. És una mica el nexe d'unió que trobàvem entre periodisme i matemàtiques, era justament el pensament crític, i és el que treballem durant tot el podcast. O sigui, ho fem a través de reptes, a través de jocs, amb cameos, però tota l'estona el que fomentem és el pensar per un mateix, buscar una estratègia...
Molt bé. Doncs, tot plegat, a partir de l'octubre estarem ben pendents de la plataforma La Xarxa Més, també a les ràdios locals, doncs, per seguir aquest nou podcast que té moltes hores de feina al darrere i que veuran la llum doncs d'aquí poques setmanes. Gràcies, Laura, per la feina també, i seguirem ben de prop al podcast.
Molt bé, moltes gràcies.
I gràcies, Cristina, també, perquè no és habitual que tinguem directors i directores de les ràdios de l'Obert per vacances. Gràcies avui per acompanyar-nos i també felicitats i gràcies per la bona feina que feu des de Cugat a l'Obert per vacances amb la Tina Foresta al capdavant.
Moltes gràcies.
Que vagi
gràcies
molt bé. Bon estiu. I us pregunto ara a vosaltres, no per matemàtiques, sinó per al vostre temps d'oci. Sabeu què fareu a les properes hores? A què dedicareu el temps un cop ens acomiadem de vosaltres fins demà? Doncs si no ho sabeu encara, el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens, ens porta tot un munt de propostes per fer. Bon dia, Adrià, com estàs?
Bon dia, Manel, i tant. Aquí estic jo per planificar-vos i portar-vos bones propostes.
Molt bé, doncs vinga, per on comencem?
Doncs mira, a partir d'avui, 30 de juliol, i de fet tots els dimecres, dijous i divendres i dissabtes de juliol, i també del mes d'agost, tornen les nits en viu al poble espanyol amb rock, rumba, pop i un nou cicle dedicat a la música també caribenya. Què et sembla?
Doncs sona molt bé i, mai millor dit, deuen ser molts dies i moltes actuacions les que tenim per endavant, oi?
Doncs sí, tant, tocaran més de 25 bandes, com aquesta que sona.
Prometo darte el sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno.
És Barrio Adentro, un dels grups programats. Més enllà dels concerts, els assistents també podran gaudir del Village, un espai de l'aire lliure amb gastronomia, còctels refrescants i música abans i després de cada actuació, amb entrades a 12 i 15 euros.
Molt bé, doncs una proposta molt interessant, molt refrescant també, i anem amb més cosetes.
Doncs sí, aquesta sona així.
Caic en el pou dels meus records. Trobo les brases d'allò que ja és fos.
En aquest cas anem cap a Girona i també per ocupar la nit. Es tracta de la cloenda de Nits al Pati, que té lloc avui en el pati del Centre Cívic Unyar i en el pati de les Cases de les Arts, que han estat aquest juliol l'escenari d'aquesta proposta cultural, les Nits al Pati, amb què gaudir de música en directe a la fresca. Escoltem el balanç que ens fa a Ivan de Castro, educador social del Centre Cívic Unyar, i també la Laura Casadevall, la responsable de l'àrea de cultura de la Fundació Girona, a qui gestiona la Casa de les Arts.
Des del Centre Cívic Unyar estem molt contents de com han anat les Nits al Pati aquest any i esperem que aquest cicle segueixi consolidant-se com un esdeveniment de cultura de proximitat.
Aquest any ha sigut el primer que hi ha participat la Fundació Girona Est, oferint l'espai de la Casa de les Arts com a equipament cultural del barri també, i el cicle de concerts finalitza aquest dimecres a les 7 de la tarda amb el concert de Cel Obert a la Casa de les Arts.
Doncs balanç positiu, Manel.
Balanç més que positiu amb aquesta proposta que ens arribava, i si l'heu gaudit, doncs genial, i si no, doncs per la propera. I llavors, avui, com dèiem, és el dia de la cloenda, el darrer dia.
Així és, avui tenim encara la darrera oportunitat de gaudir-ho amb l'actuació de Cel Obert, el grup que estem escoltant. És una proposta emergent d'una formació indie-pop en català que obrirà les portes al seu imaginari tendre i creatiu.
I de Barcelona a Girona i ara cap a Lleida.
Doncs sí, anem cap allà perquè ens espera la darrera de les propostes d'avui, concretament a Tàrrega, amb la seva proposta de cinema La Fresca, que per avui, 30 de juliol a les 10 de la nit, ens projectaran la pel·lícula El 47.
Doncs una molt bona pel·lícula, si encara no l'heu vist, reivindicativa i també històrica. No sé, Adrià, si tu has tingut l'oportunitat de veure-la i ens pots explicar una mica de què va.
Doncs encara no, però qui ens ho explicarà és el Lluís Agea, que és tècnic de cultura de Tàrrega. Escoltem-lo.
Doncs avui dimecres 30 de juliol continua a Tàrrega la presentació sense estat el cicle de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula El 47. Aquest drama social guanyador de 7 premis Gaudí i 5 premis Goya, entre els quals la millor pel·lícula, i que explica doncs aquest cas doncs de Torre Baró i aquesta revolució i reivindicació veïnal que van fer doncs amb els segrest de l'autobús, contrament el 47, fins a arribar a les coses de Torre Baró a Barcelona. Cal comentar que el cicle de cinema a la fresca doncs és obert a tothom, comença a les 10 de la nit i, de fet, doncs, sempre és una de les activitats doncs, que té molt èxit a la ciutat de Tàrrega.
Doncs m'han parlat molt bé d'aquesta pel·lícula, Manel, la tinc en pendents.
Molt bé, doncs, si no, mira, teniu aquesta oportunitat per veure-la també a Tàrrega. Gràcies, Adrià, i fins demà.
Fins demà.
I ara falten 7 minuts per arribar a les 11 del matí. Hem de conèixer i hem de resoldre el nostre concurs de la cançó de l'estiu. Sergi López, bon dia.
Què tal?
I la Júlia Llanes, que segueix aquí amb nosaltres. Sergi, estàs reivindicatiu tota l'estona de que no et deixen temps suficient, que se't mengen el temps a la teva secció.
No,
jo crec que, de nou, Júlia, són excuses per no acceptar una possible derrota. Bé. Això és així. Per tant, parla. Ei. Intenta convèncer-nos.
Mira, menys temps és complicat, però no impossible convèncer-nos perquè jo em presento aquí avui amb un vendaval made in New York, tot i que amb moltíssimes arrels llatinoamericanes. Com hem dit, he portat una proposta una miqueta diferent a la de la Júlia, que ens ha presentat a Bon Jovi, i jo faig un gir de 180 graus per portar aquí a l'Obert per vacances a la Jennifer López, a J-Lo.
Oh. La diva.
Una diva, eh?
Sí, anem a posar l'ambient sorollós, fort, estrepitós, amb un dels èxits que més va sonar durant l'estiu de l'any 2000, sens dubte. Let's get loud.
Uf, aquí ho tens complicat, Júlia, d'haig de dir avui.
És que jo crec que està dividit entre tu i el Carles. Crec que cadascú de vosaltres té opinions diferents.
Sí,
el Manel és el que està aquí dins,
Bueno, sí, però el Carles ara li dona un botó i se'ns deixa d'escoltar tots. És a dir, que a veure, per molt a dins que estigui, mai és suficient.
L'èxit del tema i de la cantant estan fora de qualsevol dubte, això està clar.
Sí.
Però sabíeu que Let's Get Loud va ser originalment escrita per Gloria Estefan?
Wow.
Ostres, no ho sabia.
Doncs malgrat això, la cantant cubana va cedir-li el hit a Jennifer López, confiant que a J-Lo li sentaria bé la lletra que va preparar i no es va equivocar, perquè 25 anys després podem afirmar que és un dels temes més enèrgics de principis del segle XXI i una forma, jo crec, correcta de ficar punt i final a aquest Obert per vacances de dimecres.
Em sembla que no sé en quantes ocasions ja Gloria Estefan es deu haver empenedit d'haver-li regalat aquesta cançó. És veritat que no hauria sonat igual, segurament.
25 anys, doncs, com a mínim 25
segur
vegades.
Que en el seu cap, segur que en el seu cap hauria pensar per què vaig donar aquesta cançó, aquest superhit. A veure, Sergi, fins ara creieu que havia com un empat perquè jo anava a, jo, lògicament, pensàveu amb aquest supertramàs. El Carles anava a defensar la de la Júlia, però el Carles m'ha dit ara que té dubtes.
No!
Carles, dubte.
El que hem parlat abans...
Recordem que ahir no van haver punts, no es van repartir punts, i dilluns qui va guanyar el punt?
En Sergi.
En Sergi. I avui, Carles, fem el que m'has dit, eh? Doncs...
No.
Hem decidit, ho sento molt...
No.
Hi haurà punts? Sí, hi haurà punts.
Ah, bueno, almenys...
Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que el punt es comparteix. Per tant, us emporteu mig punt cadascú. Per tant, ara, Sergi, guanyes amb un punt i mig de moment la setmana.
De moment.
I tu, Júlia, portes mig punt.
Bueno, és més val això que... No, bueno, més val això que res.
És
no
una manera...
siguem pessimistes.
És veritat, és una manera de veure el got, no?
Molt bé,
ple,
Carles,
mig ple. Molt bé.
Dubtes humà.
Exacte. Amb aquest punt i mig per al Sergi, amb aquest mig punt per la Júlia, de moment, estem a dimecres, hi ha joc encara.
Bueno, Sergi.
Pocs jocs tenim,
però tot pot passar. Marxem, gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dia, i tornem demà a les 9 amb un nou Obert per vacances. Adeu!
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Nosaltres.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Beyond the reaches, where is the blood moon? You show then cover up your tracks, and through the thinning branches I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come here.